Un únic gol hem vist aquesta temporada a la nova Creu Alta després ja de 5 partits.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Ens hem fet un fart en aquestes primeres setmanes de comentar com el Sabadell genera molt més del que acaba materialitzant, que sempre està més a prop de guanyar que de perdre, però que falta traduir-ho més en resultats. A casa, de moment, 5 partits, 5 porteries a 0, cada anat posat a la porteria de Fuoli, però en atac, un únic gol, el de Rodri Escudero al Villarreal B. Demà passat, una nova oportunitat per millorar aquest registre, que no és que sigui dolent, però a base d'empatar tant, et quedes amb només 7 puntets a casa. Perquè ens fem una idea, avui he mirat, per exemple, la classificació comptant només els partits fora. El Tarazona, el proper equip que passa pel Temple, és el pitjor visitant, 3 punts de 15, i el millor de tots, dels 20, és el Sabadell, amb 9 a nivell de joc i de sensacions, boníssimes també a casa, però és una evidència que s'ha d'afinar la punteria perquè es quedin encara més punts a la nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tocant els botons, el control de so, el Toni González, amb ell arrenquem aquest dimecres.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona visita a les 9 al Bruges a la quarta jornada de la Champions masculina, allà on el Sabadell va jugar el seu únic partit fora de casa en competicions europees. També avui Newcastle Athletic Club a les 9 també, i abans en el torn de 3 de 7 Paphos Villarreal a Xipre. Ahir el Liverpool va superar el Real Madrid amb un solitari gol de McAllister i l'Atlético va guanyar 3-1 l'Unión Saint-Gilloise. El Bayern i l'Arsenal lideren la taula amb el 12 de 12, amb tots els punts possibles. En futbol femení, l'Espanyol i el Badalona Women s'han classificat pels vuitens de final de la Copa de la Reina. L'equip perico va eliminar el València amb un 1-2 a les acaballes, obra de Cristina Baudet, mentre el conjunt de l'exarlequinada Anabel Junyent va golejar 0-3 l'Osasuna. I finalment, el Catalunya-Palestina es jugarà allà on estava previst, el Lluís Companys de Montjuïc. Act for Palestine parla ja de 18.000 prereserves d'entrades en només 2 dies. El partit, recordeu, dimarts 18 de novembre a 2 de 7. Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Escoltarem d'aquí a 8 minutets a Sergio Cortés, el capi del Sabadell, en roda de premsa. Marxarem fins a la Índia amb l'exentrenador del Sabadell, Mick Quillado. Tindrem segona catalana, bàsquet, vòlei, rugbi o waterpolo. Avui que tenim un astre al Pool Mataró.
L'actualitat de la primera ref.
Cristóbal Parralo ja ha dirigit en les últimes hores 2 entrenaments a Tarragona amb el Nàstic. A més, el Marbella ha donat indicacions als seus seguidors per accedir al Banús Football Center perquè el partit contra l'Alcorcón coincidirà amb el Mundial d'Ironman masculí, que es disputa a Marbella i que provocarà afectacions. Atenció amb la dada de Pedro González, el Tarazona, el proper rival. Dèiem això del pobre rendiment fora de casa. Doncs bé, el seu estadi és el primer equip des de la creació de Primera Federació que encadena 9 partits seguits a casa sense encaixar. Només n'ha rebut 3 dels últims 16 partits al municipal. I és curiós perquè el Tarazona endú 9 de seguits a casa i pot posar fi a la ratxa del següent, que entre d'altres és el Sabadell amb 7, el 5 d'enguany, que com sabeu portaria 0, i també els dos últims de l'any del descens, entre els quals ni el Nàstic ni el Pontferradina van poder marcar. I acabem amb una declaració de Víctor Alonso, el director general del Cartagena, fins aquest dilluns, quan va dimitir, i ha dit a la SER que aquest mateix mes ja hi haurà problemes econòmics greus al Cartagena. Ja us dèiem que està ben classificat l'equip albinegre, però que déu-n'hi-do a nivell institucional com baixen les aigües per allà.
La notícia curiosa.
El Depor d'Antonio Hidalgo, l'equip de la Lliga Hypermotion, que més ha progressat respecte a l'any passat. Ho publica el diari AS. Tirant de números, el conjunt coruñés suma 20 punts en 12 jornades i són el doble que els de l'any passat a aquestes alçades. Li segueix el Càdiz amb 7 més.
De quin partit no estarem pendents?
Del que començarà quan acabi aquest programa. A les 2, Orenburg, Krasnodar, Copa de Rússia.
i a les xarxes socials.
Ho donem tot, diu l'OAR. A xarxes, l'equip graciencs se suma a la campanya del Gran Recapte els dies 7 i 8 de novembre, és a dir, divendres i dissabte, coincidint divendres amb la presentació dels equips verd i blancs.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa girava al voltant de la Corunya. L'ara jugador del Depor, l'exarlequinat Juan Diego Molina Stoichkov. I a la intel·ligència artificial, aprofitant que avui és un dels protagonistes del programa, li preguntem què hauria passat si Miqui Lladó no arriba a ser cessat l'any del descens?
És veritat que aquell Sabadell era un punt irregular, però no estava en crisi de resultats i hi havia marge per créixer. Va ser un cessament precipitat, perquè es va justificar per la falta de continuïtat en els resultats, però no hi havia una dinàmica negativa real. En canvi, després de la seva destitució, l'equip va caure en picat de forma immediata amb 6 derrotes seguides. Lladó va fer 7 punts en 7 jornades. La projecció de punts a 38 partits diu que el Sabadell hagués lluitat per la permanència fins al final sense despenjar-se. Ara bé, hi ha arguments per pensar que hauria millorat el seu rendiment, com la inèrcia del projecte anterior. Per tant, si no arriba a ser cessat, probablement el Sabadell s'hauria salvat aquella temporada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de cap cap a la nova Creu Alta, que d'aquí a un parell de dies tenim futbol, torna a rodar la pilota i ens farem un fart d'horaris estranys. Divendres a les 7 contra el Tarazona, divendres següent també a les 7 contra el Betis Deportivo i una setmana més tard, diumenge, a quarts de 9 de la nit contra el Sevilla Atlético aquí a la nova Creu Alta. Però anem a pams, comencem pel del Tarazona. Sergi Garcés, nova Creu Alta, com estàs?
Bona tarda.
D'aquí a 5 minuts ha de parlar Sergio Cortés. Avui l'equip s'entrenava per segon dia aquesta setmana, ho feia en el mateix escenari del partit, a la nova Creu Alta. Com està el pati per aquí?
Doncs mira, per ser optimistes, però estem parlant de Sergio Cortés, que sempre va, és un alma libre, que diria algú. Alguns jugadors ja han sortit dutxats i tot. O sigui, la sessió ha acabat farà uns 10 minutets ben bons i, com et dic, algun dels futbolistes de la primera plantilla fins i tot ja han passat per la dutxa, ja s'han canviat i ja estan enfilant cap a casa seva o cap a on hagin d'anar a aquestes hores. Si em preguntes en concret com està el protagonista, doncs no t'ho sé dir.
Doncs esperarem.
No és dels que ha sortit dutxat, per exemple.
4 minuts i mig té de marge, a veure si som a temps o no d'anar puntuals a l'hora. Clar, és que avui és dia menys 2. Avui, no, em refereixo, queden res, 48 hores i una mica més pel partit de divendres a les 7. Per tant, normalment els dimecres són dies d'intensitat, de càrrega, en una setmana curta, demà ja és l'últim entrenament abans de rebre el Tarazona. Dic tot això perquè, clar, Ferran Costa ahir sí que va apretar, però avui és dels dies que m'imagino que ja has de començar a pensar en el partit de... anava a dir el cap de setmana, no? De divendres.
Sí, evidentment. La setmana curta provoca, doncs, això, que demà, que serà la tercera sessió, Adri, haguem de dir que serà la tercera i última sessió d'aquesta setmana. És cert que l'equip venia de molta càrrega dels últims dies, de les últimes setmanes, el fet d'haver estat fora de casa també, doncs, com ja vam explicar extensament, doncs, la setmana passada, aquells 4 dies de convivència 24-7, i que les càrregues físiques ara han de ser molt relatives, però sí, ens deien que ahir la sessió va ser llarga, va ser maratoniana, com ja havíem explicat a l'hotel, i per contra, avui, molta finalització. No et diré que no ha estat intensa, perquè ja saps que el concepte d'intensitat aquest és innegociable amb Ferran Costa al capdavant, però sí que hi ha hagut molt exercici de finalització, de molt exercici de tres equips competint entre ells, però gairebé només amb accions ofensives. Bé, posant en pràctica l'arribada, que ara mateix és el principal hàndicap que té l'equip aquí a casa, el fet de veure porteria rival. Recordem, aquests 9 gols aconseguits, dels quals només un ha estat capaç de marcar el Sabadell davant de la seva gent el dia del Villarreal B. La resta de partits han acabat, malauradament, amb empats a zero.
Sí, hi ha xifres molt cridaneres, eh? Com dius, un gol a favor a casa, 8 fora de casa, un únic gol en 5 partits al Temple. Això sí, clar, els porteries a zero estan fent que aquí se suma sempre i si estàs una mica encertat guanyes, si no, com a mínim, un puntet al sac. Però és evident que al final Jo no sé gairebé si ni és una qüestió d'entrenament, que és un tema a vegades psicològic, perquè l'equip és que genera molt, l'equip les té a casa també, i sí que algun dia com el del Teruel has tingut un plantejament més defensiu del rival al davant, però és que d'ocasions no li estan faltant a l'equip per veure porteria.
No, ni molt menys. O sigui, el tema de les expectatives de gol, està clar que segur que encara allò deixen anar unes xifres que estan ara mateix molt lluny de la realitat del que ha estat capaç l'equip de transformar posteriorment. Però ara que parlaves d'aquest partit contra el Teruel com a exemple de rival que va saber neutralitzar, que va saber frenar fins i tot el ritme intens que imposa el Sabadell als seus partits, tant a casa com a fora, perquè això sí que és real, que és una marca que hem anat veient en aquestes 10 jornades, no sé, Adri, si aventurar-me a dir que és un bon avís per navegants del que pot ser el partit que ens trobem divendres aquí contra l'altre conjunt aragonès, contra el Tarazona. Parlàvem ahir de que moltes similituds entre els uns i els altres, fins i tot cromàtiques per allò dels colors de la samarreta, però fins i tot també en quant a possible plantejament i possible repte per endavant pel Sabadell a l'hora de no deixar-se, que se mantengui, sorprendre com potser va sorprendre el Teruel ara fa algunes setmanes aquí al Temple.
Xifres significatives també de l'equip de Juanma Barrero. Són 9 porteries a 0 al municipal, rècord de la categoria, és impressionant. O sigui, si el Sabadell ara en du 5 i li sumem les dues últimes de l'època de Primera Federació, en serien 7, però d'aquí a les 9 encara quedarien un parell de partits més, i la ratxa del Tarazona és vigent a casa, o sigui que encara la pot allargar, però per contra, fora de casa no ha empatat cap partit, només 3 punts de 15, pitjor visitant de la Lliga, o sigui que és evident el contrast entre els punts que suma de local i com li costa quan agafa les maletes.
Feien broma ara amb un integrant de l'estaf tècnic que deia, he estat mirant els números així per sobre i aquesta gent fora de casa li costa marcar. Dic, doncs aposta el 0-0 de manual, perquè entre el que els costa ells marcar fora i el que ens costa a nosaltres marcar a casa, serà un repte maco de veure qui dels dos acaba trencant les seves estadístiques.
Un quart de dues, entra al vestidor i digue-li a Sergio Cortés que quan li queda.
Doncs ara li preguntarem al cap de premsa, a veure què s'explica, perquè ha anat cap a baix.
És dels que et fa saber que quan surt de l'entrenament posa la ràdio, o sigui que si escolta el podcast...
No, és dels que et fa saber que l'hem sentit cridar just quan acabava l'entrenament, que li ha preguntat a quina hora era, li han dit que era un quart de dues, a la roda de premsa, i la seva frase cridant, mirant cap a la graderia, ha estat «Voy sobrado, tranquilos». Ara veurem si el «vamos sobrados» és massa sobrados.
A nivell de...
El seu company de vestidor, i que se mantengui Rubén Martínez, ja ha marxat. Això potser fa que acceleri tot plegat. Veurem.
Deia que a nivell d'infermeria, ahir ho vam comentar, m'imagino que sense més novetats, no sé si avui ja ha estat una estoneta més Gennard Fornés, el tema de Jan Molina, que està treballant ja amb normalitat. Vaja, que del que deies ahir, que és que García Díez és l'única baixa del tot confirmada pel partit de divendres, suposo, espero, no hi ha cap novetat.
I la possibilitat de que tots dos entrin en convocatòria, i em refereixo a Gennard i a Jan Molina. O sigui, no només la bona notícia és que Jan Molina, com dius, ja està com un mes a ple rendiment, i que Gennard avui no ha completat tot l'entrenament, sobretot aquesta part de finalització que et comentava, ja no formava part del grup, ha continuat fent treball específic però al terreny de joc, però tot i així ens comentaven que molt probablement tots dos formin part de la convocatòria, aprofitant, com ja explicaves ahir, Adri, que sent partit a casa és més que probable que la convocatòria sigui completa de 23, doncs aprofitant aquesta xifra, molt probablement tinguem la bona notícia en tots dos casos, que tant Gennard Fornés com Jan Molina formin part de la convocatòria, no així Carlos García Díez, que com ahir apuntàvem és l'únic jugador ara mateix que continua fora de combat, fora de la disponibilitat de Ferran Costa, com també una setmana més hem de dir que aquí se l'està mimant i molt per posar-lo entre cotons si fa falta fins al mateix divendres a les 7 del vespre, Adri, és Albert Urriols, Urri, que no ha treballat avui tot l'entrenament amb la resta del grup, que ningú no s'espanti, és habitual que el biguetà no faci tota la setmana el mateix ritme que els seus companys per allò de dosificar forces.
Recordem que és l'únic jugador apercebut, que està en 4. Per tant, si veu targeta contra el Tarazona divendres, el següent divendres no viatjaria a Sevilla, com a mínim per jugar. Si vol anar, que sigui de turisme o per donar un cop de mà a l'expedició. A una del càstig, crec que després ja ve Kaiser, que en té 3, i hi ha un parell de jugadors més amb 3 que no compten perquè són de doble amonestació i, per tant, encara tindrien més marge. Un dels quals, de fet, Sergio Cortés, a qui l'esperem ja.
Anava a dir-te, Kaiser també, 3... dues de,
ah, és del veritat, dia... És veritat,
clar, o sigui, no realment Kaiser en té
sí,
una.
Sí, tens raó.
És que l'altre dia la revisava i Urri estava com molt allunyat del següent.
Sí, és veritat, no? És veritat.
I en el cas de Kaiser, igual que Cortés, com comentes, aquella
i segura, crec que és el tercer.
El nou mirador d'Algeciras fa que estiguem parlant d'això, de que Kaiser realment, tot i que l'estadística digui que té 3 grogues, evidentment estem parlant de que a efectes de sanció Kaiser està només amb una targeta groga, per tant encara li queden possibilitats fins que arribi a complir cicle, si és que ha de complir cicle. S'està pentinant Sergio Cortés, pues, llavors anirà ràpid, no hi ha molt a fer. Però bueno,
bon pal, vinga, li has cardat ara?
No, home, perdona, és una realitat. O sigui, a veure, no tindria el cabell d'Urri. No va amb una melena ara que s'ha de fer moltes històries. Els que anem justets, no passa res.
Baixant ja a la sala de premsa, per tant?
No.
Ah, no, encara.
Encara no.
Doncs aprofito per parlar de...
Seria tan bo que hagués escoltat això ara.
Que estigués amb el podcast.
I, correcte, no? M'endugui el primer pal, m'endugui ja en directe, només a aterrar.
Hola a tothom, menys el Sergi, que...
Correcte.
O que arribi amb la...
Perdona,
que arribi amb la
Fidel Ullent, ell, Fidel Ullent, si no m'erro, el seu pare, per tant, igual ara està arribant un missatge del seu pare de dir, t'està posant fi aquest.
Ara, era el Jordi Grau a qui el Pep Guardiola li va respondre una vegada com a entrenador del Barça amb monosíl·labs, si no, no sí?
Sí, correcte.
Sí, coincideixo, no estic d'acord i ja està. Bé, Sergio Cortés, al cap i a tot això, que anava a dir-te que l'altre ja va tenir protagonisme a Sa Pobla, l'escoltàvem allà després del partit, que mica en mica va agafant aquest ritme competitiu després d'haver estat intocable l'any passat i que enguany li hagi costat més. Jo crec que aquí el paper, la irrupció de Quadri es nota.
Sí, home, és que a més és un mig del camp ara mateix que a veure qui és el maco que s'atreveix a apostar si les circumstàncies no diuen el contrari en forma de lesió, en forma de molèsties, en forma de sanció, Adri, qui és el maco que s'arriba o s'atreveix a pronosticar que Ferran Costa divendres no farà jugar Urri i Quadri en aquesta posició del mig del camp. I estic d'acord que, com dius, va molt car, ara mateix va molt car, fins i tot l'entrada de Jean Molina que ara torna, doncs també tindrà complicat el de Calaf o haurà de batallar per guanyar-se aquests minuts, però que en el cas del capità del Sabadell estic d'acord amb el que dius, mica en mica va agafant aquesta confiança de mitjoreta, 50-30, bé, el dia de Copa, evidentment, a sobre va ser un esforç extra perquè recordem, Adri, que va jugar 100 minuts, 100, o sigui, els 90 més els 10 primers de pròrroga, llavors sí que ja va entrar Quadri per jugar els últims 20 minutets més afegit de la pròrroga, i per tant, bé, físicament més que preparat per poder estar a disposició de Ferran Costa, m'atreviria a dir que ja no és un tema físic ni molt menys, si és que en algun moment ho ha estat, sinó un tema de saber que els que tens per davant ara mateix és que s'han convertit en dos autèntics intocables.
Deixem que corregeixi una dada, perquè aquesta l'assumeixo 100%. Hi ha 3 equips amb números encara més discrets que el Tarazona fora de casa. Està dins de la zona de descens si comptem només com a visitants, però el que hem dit, o el que he dit abans de pitjor visitant de la Lliga, encara hi ha qui el supera, però està això, amb una única victòria, la resta tot derrotes fora de casa. Aquesta dada sí que era bona i sí que serveix igualment per fer-te una mica la idea del contrast entre casa i fora de l'equip aragonès. He escoltat soroll de salutació o no?
No.
Ah, no, bé, sí. Són les ganes que tinc.
Perdó, has escoltat salutacions,
no era Cortés.
Però no eren de Sergio Cortés, no, eren de jugadors que continuen sortint per aquí, que continuen enfilant el camí de casa, o en tot cas el camí de sortida d'aquest estadi de la Nova Creu Alta.
Mira el que ha publicat ara fa res, uns minuts, Ángel García. El Mirandés estaria molt a prop de tancar l'arribada del tècnic del filial del Sevilla, de Jesús Galván, per suplir a Fran Justo, Entenc que seria una manera de fer, igual que quan Antonio Hidalgo va deixar la banqueta del filial de Nervión per anar al Huesca, amb una cessió de drets perquè no es pot fer d'una altra manera, però ja és curiós que seria el segon entrenador del filial sevillista en 3 anys que deixa l'equip per anar-se a una segona divisió.
Sí, sí. No, ja sé, curiós, com dius. No és una tàctica, anem a dir, una pràctica que sigui molt habitual, però no deixa de ser curiós que dues vegades en poc temps sigui amb el filial del Sevilla com a protagonista d'aquest moviment de peces que, com dius, només pot anar amb una sessió de drets, perquè els entrenadors, evidentment, no tenen aquesta possibilitat de moure's de la manera que ho fan els futbolistes quan s'obren els mercats, evidentment.
I el que s'està obrint, i de quina manera, és el tema dels mercats d'entrenadors a nivell de destitucions, amb Cristóbal Parralo ja entrenant a Tarragona, amb Òscar Cano, que ja ha dirigit a l'altre grup a la primera sessió també amb el Zamora, o sigui que la cosa va calenta, va mogudet a totes les places. Divendres, per cert, tenim doble cita del nostre grup, eh? El Sabadell encetarà dues setmanes seguides la jornada en el torn de les 7, aquest cop a casa contra el Tarazona, però després juga el líder, juga l'Atlético Madrileño, que li treu 4 punts al Sabadell, i que rebrà a l'Eldense. Per tant, bon partit també aquí.
Bon partit. Per posar a prova aquest filial de Fernando Torres, un partit en teoria exigent, aquest contra el Deportivo Eldense. Mm-hmm.
Bona manera d'estripar el guió ja directament avui, que anàvem farcidets, eh?
Sí, gràcies. I mira que apuntava maneres, eh? Apuntava molt bones maneres la pel·lícula, però es veu que el pentinat se'ns ha complicat.
T'animes, per cert, amb un possible 11? No hauríem de tocar moltes peces, no?
No, jo crec que no s'hauria de tocar molta cosa. Sincerament, s'hauria de moure més aviat poc, però alguna cosa modificarà segur Ferran Costa. No crec, gairebé amb l'excepció, com ja l'explicàveu, del partit de Copa, m'atreveixo a pensar que no serà el tercer partit de Lliga on repetim concretament i clavat el mateix 11 inicial, però no m'agradaria jugar, com sempre diem, no m'agradaria jugar a ser Ferran Costa. Ara sí, estem baixant ja aquestes escales d'accés a la sala de premsa Miguel Quereda, a l'estadi de la Nova Creu Alta, aquí esperant, ara sí, el capità del Sabadell, Sergio Cortés, protagonista avui d'aquesta roda de premsa. Ui, sí que ve pentinat, sí, és veritat.
Ara digue-li a la cara, digue-li.
Va.
11 minuts tard, però arrencarà la roda de premsa del capi.
Sí, Sergi, com estàs? Bona tarda. Et vull preguntar ja d'entrada directament pel partit de divendres i sobretot no sé en quin punt de preparació us heu trobat, si ja heu analitzat molt o poc el rival, però sí si serveix com a avís per navegants a un equip semblant amb els seus matisos com va ser el Teruel, que va passar per aquí per l'estadi de la Nova Creu Alta.
Bona tarda, Sergi. Sí, partit de divendres, doncs, molt complicat, com tots els de la categoria, i bueno, tenim un repte per davant. Hem treballat la setmana, sabem com jugar a la zona, com atacar-los, com fer-los mal. Sabem que són un equip molt sòlid, que bueno, són un dels equips menys golejats de la Lliga. Els costa que li facin ocasions, però bueno, durant la setmana ja hem anat treballant com plantejar el partit i com generar aquestes situacions que ens puguin generar avantatges per trobar gols.
Pregunta pel balanç de la setmana passada. Curiós. El sabor agredolç de la Lliga i amb la victòria en el partit de Copa del Rei. Valoració, tot plegat.
Bona tarda, Marc. Positiu, la veritat. Al final, dos empats, una victòria a Copa. Sí que és cert que el partit d'aquí a casa del Nàstic, bueno, l'equip va ser molt superior, vam mereixer guanyar, però bueno, això és futbol. Vam fer moltes coses bé, però bueno, sí que ens va faltar aquest acert final per acabar d'aconseguir els 3 punts. el tema de dimecres Copa del Rei contents, perquè bueno, feia anys que el Sabadell no es classificava de ronda, si no recordo malament, 2020-2021, diria. Llavors, bueno, contents perquè era un repte també que teníem per davant. Va jugar gent que portava doncs menys minuts, es va superar, i el partit del cap de setmana dissabte a Torremolinos, doncs, bueno, un altre punt, tot el que sigui sumar sempre és positiu. Amb el regust potser de la primera part, d'aquest inici de partit que va ser molt bo, que els vam tenir, podríem haver matat el partit, no va ser possible, no ho vam materialitzar, i bueno, quan jugues fora de casa, doncs, sempre és complicat. Tots els equips doncs tenen bons arguments, i al final doncs un empat que crec que l'hem de valorar positivament tal com ha anat la setmana.
Mencionaves ara aquests jugadors que esteu tenint menys minuts, vau gaudir de bastants minuts en aquest partit de Copa, que, com deies, vau passar de ronda. Tu estàs sent un d'aquests jugadors que ha perdut protagonisme respecte a la temporada passada. Com estàs vivint aquest nou rol, si li podem dir d'alguna manera?
Bona tarda, Joan. Bueno, diferent. Al final, el rol sí que és veritat que és diferent al de l'any passat. Però jo sempre ho he dit, sempre m'he posat a disposició a l'equip. El nosaltres està per davant del jo, sempre. Llavors, em toca sumar des d'una altra parcel·la. Pues aquesta parcel·la, pues, tenint menys minuts, doncs, quan estic a la banqueta, intentar ajudar. En el dia a dia, intentar entrenar al màxim per, bueno, primer ficar-li les coses més difícils al míster per quan faci les alineacions, i bueno, si els que no juguem tenim menys minuts, en aquest cas el nostre dia a dia és exigent i apretem a la gent que juga, al final és beneficiós per tots, i crec que s'està demostrant en el rendiment de l'equip. Al final és una cosa global de tots, l'exigència del dia a dia és màxima. Llavors crec que és una de les claus que ens està portant a aconseguir bons resultats.
Sí, en aquesta mateixa línia del que preguntava el Joan, el pregunto perquè potser podia haver-hi el dubte, no?, de dir, bé, aquests jugadors als quals us falta més rodatge de competició del que és el partit, clar, la prova més fàcil de que estàs a punt, per dir-ho així, són aquests 100 minuts en el partit de Copa. Com dic, s'han de dosificar esforços, però en el teu cas gairebé vas arribar a completar els 90 més tota la pròrroga. Per tant, demostració de que estàs aquí.
Sí. Al final és el que he comentat. Hem d'estar a disposició sempre. Llavors, si entrenem sempre al màxim i a màxima exigència, estarem més a prop d'estar al verd i de poder competir i de donar un bon nivell.
Importància. Un jugador que sacrificava per l'equip la temporada passada. Recordem que estava tocat del genoll i que fins i tot va començar tard la pretemporada, o més tard la pretemporada que la resta d'equips, els jugadors, per tot per això.
Em trobo bé, la veritat que no tinc cap tipus de molèstia ja. Sí que, bueno, a final de la temporada passada, els dos últims mesos i mig, dos mesos, vaig estar arrossegant una lesió del genoll que m'impedia estar bé en el dia a dia. Bueno, sí que és veritat que m'infiltrava i jugava els partits, vaig ficar en risc la meva salut, el meu físic, perquè bueno, creia que era el millor. He passat un estiu bastant complicat, al final no vaig poder començar ni la pretemporada amb el grup, però bueno, res, ara ja estem bé. El que he comentat, al final crec que la clau una mica de tot el que, bueno, fins ara s'està aconseguint, s'està realitzant, és l'exigència del dia a dia i la importància que li estem donant al grup. Llavors, el dimecres vaig tenir la sort de disputar doncs pràcticament 100 minuts i bueno, content de poder ajudar d'aquest passe a Copa i res, està focalitzats i només pensant ara en el Tarazona.
No sé quan durarà, o continuem invictes, però sigui moltes jornades, però hi ha deures pendents. No? Estem parlant molt d'aquesta falta de gol, tot i els bons resultats que està aconseguint l'equip en aquest inici de temporada. Però no sé si heu arribat a pensar que fins i tot teniu menys punts dels que podríeu tenir.
Bueno, al final la Lliga cadascú el fica al seu lloc. Al final, si tu segueixes els partits del Sabadell, hem estat molt, molt, molt bé en gran part de tots els partits. Llavors, ens està costant fer gols. Sí, és una evidència, però al final a mi no... És una cosa que no em preocupa en excés, perquè penso que estaria preocupat si a l'equip doncs, li costés generar joc, li costés generar ocasions, i crec que és tot el contrari, no? Crec que l'equip a nivell de joc està molt bé, a nivell d'ocasions, arribades a l'àrea, arribem moltíssim. Sí que és veritat que bueno, hem de ficar el focus una mica aquí en el tema d'acabar jugades i de fer gols, però ja et dic, estic molt tranquil. Els davanters, tota la gent de dalt que tenim, són trossos de jugadors, llavors acabarà entrant. Estic 100% segur que no serà cap tipus de problema això durant la temporada.
Doncs s'ha acabat. Fins aquí la roda de premsa avui de Sergio Cortés, el capità del Sabadell, que ha estat el protagonista d'aquest dimecres, on ha tocat parlar poquet del partit contra el Teruel
i Tarazona.
Del Tarazona, perdó. I si més de la seva situació, ho parlàvem amb Rubén també, recordeu, la conversa que manteníem en aquest cas amb Rubén Martínez el passat dissabte des de Torremolinos, gairebé per molts moments en la mateixa línia, Adri, aquests jugadors que l'any passat van ser fonamentals, no només en el camp, però també en el camp, fonamentals la temporada passada, i que aquest any doncs s'estan adaptant, com a mínim, en aquestes primeres 10 jornades, a un rol molt diferent, amb un protagonisme diferent, amb un protagonisme més baix en quant a minutatge, però jugadors que han de fer valer també aquest punt d'experiència, insisteixo, més enllà del que és pròpiament el futbol, no? Aquells aspectes que no es veuen del dia a dia, de la convivència, del vestidor. I aquí està clar que tant Rubén com sobretot el protagonista d'avui, en el seu rol de capità d'aquesta plantilla, de la primera plantilla masculina del Sabadell, doncs són jugadors que són fonamentals en tot grup.
Alguna coseta més des d'aquí, des de la Nova Creu Alta, o no?
No, tranquil·litat. Molta tranquil·litat, i pensant en això, que demà l'entrenament també és aquí i que serà, com deia Madrid, l'última sessió abans del partit de divendres. Recordem, a les 7 del vespre, i com sempre des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Doncs aquí estarem una setmana més explicant el centre d'esports. Sergi, anem a la publicitat, i si tot va bé a la tornada marxem fins a la Índia per parlar amb un tal Miquel Lladó.
Perfecte.
Una abraçada, fins ara.
Adéu.
Sabadell en joc.
Aquest divendres, Sabadell-Tarazona a Ràdio Sabadell. El Sabadell de Ferran Costa no coneix la derrota després de 10 jornades de Lliga. Però d'empat en empat, els arlequinats necessiten tornar a sumar els 3 per acabar de donar-se una alegria completa. Divendres, des de 6:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Societat Deportiva Tarazona. Amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Divendres a 6:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell Tarazona a Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. I no
nos dieron las 10.
El desamor, la ironia, la nit, el carrer i sempre, sempre la poesia més bohèmia. Tot això i molt més ho tindràs a Pacte entre Cavallers, Tribut a Sabina.
I nos dieron las 10.
Un espectacle ple de nostàlgia de la bona, amb les cançons que tots ens agrada cantar. Dissabte 8 de novembre a les 9 de la nit, Pacte entre Cavallers, Tribut a Sabina. A Bada Música, a la plaça Laietana 48 a Sabadell. Aconsegueix les teves entrades a Entradium. Segur que no t'ho perds.
Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues en directe aquí a l'Hotel Suís, després d'haver passat per Vietnam amb l'aventura express de Pedraza allà i de visitar a Carrión a Bulgària. Avui seguim amb el periple d'exarlequinats a l'estranger, marxant fins a Kerala, a l'Índia, amb l'entrenador Mick Quillador.
Mapa Mundi.
Això que sona és l'himne de la Índia, no cal dir massa coses de context general del país. Capital Nova Delhi, moneda rúpia hindú, setè país més extens del món, 1.437 milions d'habitants, que es diu aviat, i només l'estat de Kerala ja té una població de 34 milions i mig de persones. Allà tenim el Miki dirigint no la Lliga de la Índia, sinó a una de recent creació anomenada Super League Kerala, on també hi són, per exemple, acaba d'aterrar allà el Chiquero Cerinjauregui al Malappuram, el Nico del Monte al Kanur Warriors, o a Iker Hernández, que va acompanyar el miquillador al Forca Kochi. De fet, el meu primer dubte és com es pronuncia l'equip, per tant, anem a preguntar-li si és Forca, si és Força, li diem a ell directament. Miquillador, exentrenador del Sabadell des de la Índia, què tal, com estàs?
Estem molt bé, molt, molt content d'escoltar-vos.
Treu-nos de dubtes, com es pronuncia el nom de l'equip?
Doncs mira, si vols que et digui la veritat, no, no és per riure, però quasi no sé jo. Crec que és... Força Kochi.
Força Kochi, doncs Força Kochi. Explica'ns això de la Superliga Kerala, un sistema tancat de pocs equips, de recent creació, tot nou, tot per construir, i que va al marge del sistema de competicions estatal, no?
Sí, bé, això és com va començar l'Indian Super League en el seu moment, que va ser una competició de 3 mesos, i bueno, Kerala és un estat amb molta tradició de futbol, i han pensat que una eina per desenvolupar el teixit futbolístic que tenen és crear una lliga professional.
De moment...
Llavors, bueno, sí.
Deia que de moment 5 partits, ahir vau perdre 1-4, no us heu estrenat encara, també has tingut baixes destacades, crec que del mateix Iker, ara que ho comentàvem, inici complicat, no?
A l'inici molt difícil, la veritat. Amb les lesions ha sigut molt difícil, vam tenir l'Iker pràcticament només un altre partit. De fet, ja tornant cap a Barcelona, després d'una luxació de l'espatlla, el Ramon, qui va estar...
Doncs estem perdent la connexió, ens comentava... De fet, s'ha tallat directament. Ara provarem de trucar una altra vegada al miquillador perquè s'ha perdut la connexió amb la Índia. Ens comentava això, que l'ex d'Arlequinà Tíker Hernández, amb dinàmica del primer equip en el seu dia, però jugador del filial, del juvenil, etc., amb una luxació s'ha tornat directament cap aquí per culpa d'això, que és un calendari molt, molt curt i que al final no ha pogut gairebé ni tenir minuts. No tenim encara el Miki, l'entrenador.
Sí.
Sí, ara sí. Doncs em deies, Miki, que s'ha tallat la connexió.
Sí, perdona, i també, bueno, el Ramon va estar al Tudelano, malauradament, una lesió de turmell. El Rachid, qui va estar a Sporting i Tenerife, també va estar. És a dir, que al final moltes circumstàncies complicades que fan que l'equip, doncs, tingui més dificultats per competir. Però, bueno, són coses del futbol. També les males èpoques no està per aprendre. I tant de bo que puguem arreglar una mica la temporada i aconseguir aviat els primers 3 punts.
La secció serveix perquè sigueu els nostres ulls allà. Tu ja havies estat a la Índia, la 18-19 al sud United de Bengaluru. Ara ja has tornat. Què t'has trobat? Com s'hi viu allà?
Doncs és una bona pregunta. De fet, hi havia estat des de 2014 a 2019. Abans d'anar a treballar pel South United vaig treballar per la Fundació Vicenç Ferrer, que treballa en el club, i potser he anat a cop preparat, és a dir, pensant que dominava més el país de lo que dominava, perquè la Índia sempre és un país que sorprèn, és un país molt diferent a nivell de colors, de sons, d'activitat diària, de ritme. La mobilitat és un repte, sens dubte, cultura, tradicions, llavors, bueno, són molts estímuls diferents als que tenim a Catalunya, òbviament, i és un repte adaptar-t'hi.
És que, a més, tu, des que vas sortir del Sabadell, vas estar als Estats Units, a Noruega i d'allà a la Índia, o sigui que el contrast és bèstia.
Sí, de fet, és més complicat viure a la Índia un cop passes per Califòrnia i per Noruega, sens dubte. Si són països que no visites i després vas a la Índia, potser t'adaptes millor, però els contrastos són difícils.
I en l'àmbit futbolístic, què? Quin nivell hi ha allà?
En l'àmbit futbolístic hi ha jugadors que tenen bon nivell en el sentit que són jugadors amb bona capacitat tècnica, són jugadors que poden fer coses diferents, però acaba sent també un tema conceptual. Al final, el futbol competitiu, encara que sigui una lliga minoritària, quan és competitiva, els conceptes de rendiment són els més importants. I la falta de competició potser en el jugador local fa que els hi costi entendre aquests petits detalls que decanten la balança cap a victòries o cap a derrotes.
Hi ha molta gent que els últims anys ha marxat cap allà. No sé si, al marge d'això que comentes ara de la competitivitat, si hi ha interès pel futbol, si hi ha recursos, perquè sempre es fa aquella reflexió de dir com pot ser que països com la Xina o com la Índia, amb recursos, amb una població gran, etc., que què li falta, no?, per poder treure més talent, per treure més encara el cap, i pel que em dius, encara hi ha molta distància per recórrer.
Sí, els hi falta, sobretot, primer la infraestructura, el tema de l'accés a l'estructura esportiva, evidentment, no és com a Europa. La gran majoria d'instal·lacions són governamentals, per tant, necessites permisos per utilitzar-les. La gran majoria de clubs no són propietaris de la instal·lació. Per exemple, el Sabadell no ho és sobre la nova Creu Alta, però té un conveni amb l'Ajuntament que l'utilitza, no?, com a casa del club. Això a la Índia no existeix. I llavors dificulta molt crear estructures permanents i llavors rodejar aquestes estructures amb jugadors que puguin participar-hi, no?, i que puguin ser d'aquell club. I, bueno, és una pregunta complexa. S'ha d'entendre bé el país per poder respondre-la, però encara els hi queda temps per poder evolucionar.
Et veus, per cert, fent carrera ja no a la Índia, sinó en general fora de les nostres fronteres? Ho dic perquè ja és la típica, no? Però ahir, per exemple, escoltava un podcast a Carlos Aló, seleccionador de Bielorússia, i havia passat per Ruanda, Kazakhstan, Marroc, Qatar, Hong Kong, Xipre, i n'hi ha molts amb aquests perfils, no?, que no tenen massa experiència potser aquí a casa nostra, però que han voltat per mig món. No sé si és un perfil en el qual tu t'hi sents còmode, allò de dir, no m'importaria viure molts anys fora.
Bueno, de fet, dels últims 15 han estat pràcticament 7 ja, per tant, conec bé que és estar fora, però també és cert que, bueno, estic en un període que potser m'ho prendré com una experiència no última per disfrutar d'estar un altre cop a la Índia, però la veritat és que de moment el següent pas segur que serà un altre cop a casa.
I per cert, no em puc estar preguntant-te per Sabadell, perquè ha canviat bastant el club des de la teva etapa i això que fa poc, però el Presi ja era el Pau Morillaginer, els Branso i companyia també òbviament segueixen i que duri, alguns dels estals que ja havies tingut també hi són. Suposo que des de la distància també vas seguint, no?, l'evolució del club i de l'equip.
Sí, home, i tant, i és una alegria. Al final, el Sabadell durant les temporades recents hem tingut més dificultats, el descens de categoria va ser un cop molt dur per tothom, afortunadament es va poder recuperar i crec que aquest any, doncs, hi ha estabilitat, hi ha un projecte esportiu bo, l'equip juga bé, s'estan sumant punts, la gent està engrescada, el projecte social creix, per tant, molt bones notícies per tothom qui és del Sabadell, molt bones notícies per la ciutat, molt bones notícies pel club. I és una alegria continuar així, segur, és una cosa de què n'estic convençut, i que es mantingui molts més anys.
I l'última, a l'inici del programa sempre fem una pregunta a ChatGPT, i avui, aprofitant que et teníem, li he preguntat si què hagués passat si no t'haguessin fet fora ara fa un parell de temporades. Deia que probablement l'equip s'hagués salvat. No sé què hi penses.
No, ho hagués baixat. Això, al final, tenim molta tendència a personalitzar i a pensar-nos que som més protagonistes del que som. La realitat és que el Sabadell Quim Peres al club, no l'entrenador. Per tant, amb Miqui o sense Miqui, en aquell moment doncs, el procés va ser el d'acabar-lo. Està bé, és una etapa tancada. I ChatGPT segurament doncs, tingui una predicció, però no ens veurem mai el que podria haver sigut.
Futbol ficció, que deia Lluís Carreras en el seu dia, quan li feien preguntes d'aquest estil. Miqui Lladó, entrenador del Força Kochi, que tinguis moltíssima sort. Gràcies per haver estat als nostres ulls avui allà a Kerala, a la Índia, i per haver-nos fet aquest tastet del futbol hindú, i que tinguis molta sort. Deies que la propera etapa serà per aquí, a prop de casa, per tant et veurem més del que ho fem últimament entre Estats Units, Noruega, la Índia, etc. Una abraçada.
Una abraçada molt gran, gràcies. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Fem dos apunts molt ràpids de coses que tenim avui. Per exemple, en futbol sala, el futbol sala Sabadell femení ha guanyat els despatxos al partit de la primera jornada contra el Ripollet. El conjunt arlequinat va impugnar per alineació indeguda d'una rival que estava sancionada i li han donat el partit per guanyat 6-0. La primera resolució era favorable a les ripolletenques, però finalment el jutge d'apel·lació ha donat la raó a les creualtenques. Per tant, al Ripollet encara li queda l'opció d'enviar el cas al TAT, però amb aquest 6-0 el futbol sala Sabadell femení puja a llocs a plata. Ara l'equip Tallaret és 8è, amb 9 punts, agafant una mica de distància respecte a la zona baixa. I dic tot això perquè avui mateix tenen partit, i a més internacional. Serà 9:45, quan les de Xavi Muñoz jugaran a Cal Balsac, un amistós contra una selecció mundialista com és la de Filipines, que fa un parell de dies ja va jugar, a les naus en aquest cas, un altre amistós contra un equip sabadellenc, contra el sènior d'Ailatico, amb victòria de les Filipines per 1-6. I en waterpolo, l'Estalpul Natació Sabadell torna a jugar per segon dimecres consecutiu. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
La setmana passada va ser a la piscina de l'Itxell de Canari, un desplaçament fàcil per les de David Palma, però aquest vespre reben a Calllong tot un Mataró.
Sí, és el partit avançat de la cinquena jornada de la divisió d'honor entre, amb el permís del Sant Andreu, dos dels invictes que hi ha ara mateix a la Lliga. Dos equips a més que aquest dia, el pròxim dia 29, s'han de tornar a veure les cares a la Champions. Estan en el mateix grup d'aquesta màxima competició continental, i precisament el duel d'aquest dissabte a la Champions contra el Terrassa a Calllong, que seguirem en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, doncs ha fet que s'avanci aquesta cita de la Lliga. Hem parlat en les últimes hores amb una de les veteranes de l'equip, amb la Irene González, que ha recordat que les maresmenques tornen a ser una alternativa potent aquesta temporada, com ja van demostrar fa unes setmanes guanyant la Copa Catalunya.
És veritat que l'any passat potser va baixar una mica del nivell al que estem acostumats, però aquest any ha tornat a ressorgir, no? I al final és un equip a tenir en compte, ha fet molts bons resultats i al final nosaltres, el nostre plantejament és el mateix de sempre, no? Sortir al 100%, intentar donar el millor de nosaltres i emportar-nos la victòria del partit.
A tot això, Adri, tenim notícia important.
I tant.
Parem l'atenció, avui, com a mínim està la convocatòria. Veurem si juga o no juga. Com a mínim està la convocatòria. Judit Forca, per primera vegada des de la final olímpica de París.
Després d'haver estat mare...
Ha estat mare, ha estat...
Amb un procés de recuperació...
Que ha estat llarg, que ha estat feixuc... Ho ha explicat el tècnic, el David Palma, en alguna ocasió. Va tenir un part cesària. Això ha complicat força la seva recuperació, el fet d'estar al 100%. Li han hagut de fer una prova d'esforç per veure que tot estigui en condicions. Avui a la convocatòria veurem si per jugar o no algun minut. Entenem que sí, que en algun moment saltarà a l'aigua. Per cert, un altre dubte que tenia el tècnic, força esvaït, es va trencar, recordem, un dit de la mà, no la de llançament, a Athina Giannopoulou, a la piscina de l'Horizonte, va estar a l'hospital, etc. Però també ha entrat a la convocatòria. Però sobretot ens quedem amb aquest nom, el de la Judit Forca, l'esquerrana, que podria tornar a jugar un partit de waterpolo, doncs fent els comptes ràpids, 15 mesos després de l'últim última vegada. També hem parlat amb Irene González sobre la baixa de l'esquerrana, sobre la baixa de Judit Forca en els últims mesos, en els últims temps, i ha dit que enguany l'equip ha demostrat també estar a l'alçada sense ella.
Quan torni la Judit, òbviament serà un gran pas, no, de l'equip, però realment ara també tot l'equip està molt concentrat en millorar, en suplir aquesta baixa, no, de la Judit, i en fer la nostra feina i continuar sent un equip que lluiti, que sigui molt difícil de superar i cap final que lluiti pels títols que venen ara.
Una Irene González que sense la pròpia Judit Forca, sense la Maica García, amb la retirada de la Mati Ortiz, amb les baixes de jugadores com la Bea Ortiz o la Paula Leitón, Vituri, li ha tocat assumir el paper de capitana.
Veurem avui si és ella o és la Judit Forca. Per un tema de veterania, d'anys al club, hauria de ser l'esquerrana, però Irene González realment es troba en un punt de maduresa important perquè ha tornat a la selecció espanyola en els últims mesos després d'uns anys d'absència. Té 29 anys, està en plena maduresa esportiva. Porta a Can Llong també des del 2020, ha fet arrels també a nivell personal a Can Llong. Per tant, una waterpolista que li ha tocat fer aquest pas endavant, però ho ha assumit amb naturalitat i sobretot remarcant enguany, en aquesta temporada 25-26, la compenetració que hi ha al grup.
Jo accepto la responsabilitat, però sí que és veritat que aquest equip estem molt ben sincronitzades, ens comuniquem molt bé, en tot moment sabem el que hem de millorar, el que estem fent bé. I la veritat que veig l'equip molt, molt concentrat, amb moltes ganes de millorar, de fer-ho bé, de guanyar, i al final això és el que importa, i les ganes que té l'equip i de millorar i d'esforçar-nos, no?, cada dia més i d'aconseguir cada dia fer un passet més endavant, també posa les coses molt fàcils.
Recordem, Adri, a un quart de vuit del vespre, aquest Astralpool Natació Sabadell assolint Mataró, un molt bon partit de la cinquena jornada de la Divisió d'Honor Femenina, i també un molt bon aperitiu abans d'aquest derbi de Champions d'aquest dissabte, que insistim una vegada més, ho anirem recordant pràcticament cada dia, el viurem al canal de Twitch amb imatges a Ràdio Sabadell.
Gràcies, Vituri, fins ara!
Adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I fem més Club Natació Sabadell perquè en voleibol és el nou líder al club de la Primera Nacional Femenina. És una informació que ampliem amb la veu de la nostra estudiant en pràctiques, la Paula Sauquillo.
Doncs sí, la primera derrota de la temporada del Sant Just, combinada amb la plàcida victòria per 3-0 a la pista del Cuer, al Saire Canari, ha fet que les de Narcís Godoy passin a encapçalar la taula del grup B després de 5 jornades.
Jo crec que estem totes molt contentes amb el cos tècnic i crec que estem fent molt bona feina, estem fent molt bons entrenos i s'està veient reflectit en els resultats. Portem aquesta temporada invicta i estem molt contentes, la veritat, de moment tampoc il·lusionant-nos perquè s'ha de posar pes a terra i esperar perquè queden molts partits i moltes jornades, però de moment la feina que ens toca l'estem complint, així que molt contentes.
Les nedadores acumulen 5 victòries, tot i que dues han estat en el cinquè set, i això fa que únicament li treguin un punt a l'equip del Baix Llobregat i el Premià de Dalt, el pròxim rival que visita les naus. Per cert, qui sentíem abans era Valeria Ballero, germana del futbolista exarlequinat Sander Ballero. Des de la temporada passada, vivint la segona etapa al club.
Per mi, tornar a jugar a les naus és un regal, perquè al final el club és casa meva i jo estic molt, molt contenta de poder jugar amb les meves companyes de tota la vida i no sé, estic molt, molt contenta, la veritat, i més d'aquesta manera que ara l'any passat els resultats no van acompanyar tant, però aquest any els resultats també estan acompanyant, llavors no es pot demanar més, la veritat.
Per la seva part, el masculí de Superliga 2 va patir la primera derrota de la temporada a la pista del Vinaròs, cedint en el tiebreak per un ajustat 15-13. Tot i això, els Adrià Jiménez es mantenen segons, en posicions de Copa Príncipe, abans de rebre el Roquetes, que és en tapant últim. Dissabte, a 16:45, arrencarà el partit dels nois a les naus i a 18:45, el de les noies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui acabem amb bàsquet i amb el Sala Sant Nicolau, que s'ha posat al dia a la Supercopa masculina i ho ha fet amb derrota. Els grana van caure al Màgic Lau contra el Martorell per 69-77, producte d'un mal final de primera meitat i tot el tercer quart sencer, en què van rebre 29 punts i només en van anotar 12. El tècnic Jonathan Ramírez lamenta els minuts de desconnexió que van tenir.
Incluso los últimos minutos del segundo cuarto, donde encajamos un parcial de 8-0, es decir, después repasando un poquito el partido, pues es que en el segundo cuarto, tercer cuarto y en el último cuarto, en los últimos minutos encajamos unos parciales de 8-0, 6-0. Bueno, hasta ahí poca pega, pero después sí que es verdad que hay unos momentos de desconexión, pues bueno, que nos hacen, pues esto, haber perdido el partido cuando hicimos eso, sobre todo un primer cuarto, unos 7-8 minutos del segundo cuarto bastante buenos, es decir, tuvimos situaciones bien, ratitos que estuvimos bien y otros ratos, pues la verdad que, bueno, desconectábamos un poquito, teníamos lagunas en defensa, lagunes en ataque, i això al final pues, nos penalitza.
Encara hi ha equips que tenen partits pendents i això fa que el Sant Nicolau sigui quart amb un balanç de 4 victòries i 3 derrotes. El pròxim rival es troba just per sota dels col·legials amb un balanç a la inversa de 3-4. És el Jack Sants, un equip que acostuma a anar amb marcadors baixos i Ramírez espera que els seus jugadors siguin més consistents.
És un perfil també com els dos equips, com Martorell i demás. Són equips que al final nosotros siempre nos encontramos equipos que físicamente son más grandes que nosotros. Cierto es que del inicio de temporada ahora hemos ido progresando, porque ahora el tema del rebote, en todos los partidos hemos conseguido rebotear más que el otro equipo, que era una de las cosas pendientes que teníamos. Bueno, más allá de Jack Sanz o que venga otro rival, lo que me preocupa es eso, la consistencia en el juego, que podamos ser un poquito más constantes, que no tengamos esos lapsus de juego, que nos aceleramos en ataque, en defensa, bueno, no acabamos de conjuntarnos.
Un Sant Nicolau que tindrà la baixa novament del tirador Arnau Sanahuja, que arrossega una lesió als isquios. A 7:45 de dissabte arrencarà aquest segon partit consecutiu al Màgic Lau, en aquest cas contra el Jack Sants barceloní. I just per sota, qui torna a l'acció després d'una setmana d'aturada, és el Natació Sabadell, actualment cué del seu grup de Copa amb una única victòria en 5 jornades. Els de Pol Velázquez, a més, tenen una reentré complicada, ja que han de visitar dissabte a 8:00 la pista del segon classificat al Prat, que del segon equip del Prat, volíem dir, del filial, que és quart classificat. Marxem ràpidament. Ara el Notícies Migdia, abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-siau.
Tot l'esport a la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.